més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Què tal, com esteu? Dia 6 d'octubre, dimecres, les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes. Sigueu benvinguts i benvingudes. Amb el Roger Benet a les vies de so, arrenquem amb diferents noms propis, per exemple el d'Edgar Hernández, l'exarlequinat ara davanter del Nàstic de Tarragona, o també el de Jacobo González, que acaba de parlar fa uns minuts en sala de premsa a la nova Creu Alta, allò tan típic que diem les últimes setmanes, depenent de si ho escolteu això en directe o si ho feu via podcast. Acaba d'arribar de la nova Creu Alta en el moment de la gravació d'això. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Vols que comencem per Edgar? Vols que comencem per Jacobo? Jo, si puc demanar suggerència, m'agradaria començar pel tema de l'horari.
Tu manes, per tant, tu ets l'editor del programa. L'únic, deixa'm fer, ni que sigui la part curiosa del tema, avui, si aquest Hotel Suís hagués anat al seu horari tradicional o habitual d'aquesta temporada a la Graella, d'una
a
dues...
Ens hauríem enganxat els dits.
Hauríem tingut problemes per escoltar en directe Jacobo. Déu-n'hi-do, eh? Ara explicarem els motius, però fot dir el tema de l'horari perquè hi ha gent que està encara allò, però a les 5 o a les 7?
Bàsicament, a 3 dies per el xiulet inicial, evidentment no sabem d'aquí perquè la designació arbitral, això sí que no canvia, serà demà dijous en teoria, l'horari oficialment continua sent el de dissabte a les 5 de la tarda, com a mínim en el moment de gravació d'aquest programa. No hi ha hagut una modificació oficial ni per part de la primera RFEF o de la Federació Espanyola de Futbol en aquest cas, ni cap dels dos equips que s'hi enfrontaran. Què succeeix? Com avançava ahir Ràdio Sabadell, per raons televisives, el partit serà dissabte, serà per la tarda, però no serà a les 5, sinó que s'endarrereix 2 hores. Serà a les 7. Per mi, opinió personal, Pau, si em deixes, i després tu, si vols sucar i pa, tu mateix. A mi se'm fa una mica estrany que faltant 3-4 dies, amb entrades ja venudes, per exemple, sobretot per l'afició visitant, amb un autocar que s'està organitzant per part de les penyes i del propi centre d'esport Sabadell, se'm fa estrany que a 3-4 dies vista tu canvies l'horari, però vaja, aquí queda dit.
I més quan se'ns està dient també que el partit de la setmana que ve contra el Sanluqueño no es pot canviar perquè el conjunt visitant en aquest cas té els vols agafats.
Home, el desplaçament sí, és molt més còmode,
sí,
això sí.
Sí, evidentment aquí hi ha una raó de pes, però estem parlant també de desplaçament d'aficionats. Qui sap si un aficionat que en teoria el futbol... es fa per això, no? Es fa pels aficionats, en teoria. Tenia l'entrada ja comprada i ara resulta que no pot anar per qualsevol compromís que tingués més tard del partit. No ho sé. Es fa estrany, sobretot per la manera, no, Adri? Per la manera que comentaves tu ara, que el Sabadell és conscient d'aquest canvi d'horari. Expliquem, per què? Perquè Esport 3 vol oferir en directe l'Atlético de Madrid-Barça de la Lliga Iberdrola, de futbol femení. El Sabadell té constància d'aquest canvi d'horari. El Nàstic de Tarragona també s'ha filtrat declaracions del seu president que té constància també d'aquest canvi d'horari. Per tant, tots dos clubs són sabadors, són coneixedors que el partit es jugarà a les 7, però, com dius tu, no hi ha una comunicació oficial per part de la federació d'aquest canvi d'horari a 3 dies del partit.
Com a mínim, a nivell web, a nivell de xarxes socials, etc. Perquè fins a on podem saber, els penyistes i els socis que han volgut retirar la seva entrada per fer el desplaçament conjunt, aquests sí que ahir a la tarda, com a mínim, eren informats per part del Sabadell que amb tota probabilitat canviaria l'horari. Per tant, aquesta comunicació més directa sí que existia, però pendents d'aquest formalisme, el partit arrencarà, creieu-nos, a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst. Dit això, ara sí que et deixo triar.
Feta la ploradeta?
Correcte. Jacobo o Edgar, què prefereixes?
Mira, deixa'm apuntar, és que fins i tot no em vull mossegar més la llengua, però és que fins i tot pels periodistes mateixos... I ara explico la logística de Ràdio Sabadell. Aquell dissabte a la tarda hi ha un derbi sabadellenc de la segona B de futbol sala, un derbi que promet ser calent entre l'Escola Pia i l'Amics del Pou. Clar, fins i tot per la pròpia logística interna a l'hora de treballar, doncs és molest aquest canvi d'horari a última hora per raons televisives. Però bé, és igual. Feta la ploradeta, anem amb el tema d'Edgar, si vols.
Vinga.
Perquè també té, és per sucar-hi pa aquesta qüestió. El Nàstic de Tarragona informava ahir a la tarda de la lesió de l'exdavanter del Centre d'Esport Sabadell en el partit contra l'Andorra. Pateix una lesió de genoll, un esquinç al lligament lateral intern del genoll dret. I allò tan típic i tan modern de l'evolució marcarà la seva disponibilitat. Hi serà? No hi serà? Hi ha gent que l'ha descartat molt ràpid.
Sí, o sigui, informació que tenim. És un esquinç de grau 1, per tant lleu, d'aquest lligament al genoll. Es parla de setmanes, en plural, d'un parell o tres, però el mateix jugador, conscient de com és d'especial un Nàstic Sabadell ara mateix per Edgar Hernández, no es vol descartar. O sigui, vol forçar una mica la màquina a veure si el gavanenc evoluciona bé i com a mínim pot tenir algun minut. Per tant, ara mateix l'ubiquem a la llista de dubtes, d'incògnites. El jugador vol forçar per ser-hi. En teoria, la lesió diu que si fos un partit qualsevol, segurament Edgar se'l perdria. Hem pogut fer gestions via Tarragona també. Per cert, Edgar no parlarà per decisió del Gimnàstic de Tarragona que, segons se'ns ha informat, sempre quan el jugador estigui lesionat o sigui dubte, no compareix davant dels mitjans. Per tant, no podem saludar Edgar Hernández.
Déu-n'hi-do també la política, eh?
Aquí cadascú a casa seva
decideix, però sí, és ben rarota.
I això vol dir que tampoc podríem escoltar, si així ho haguéssim volgut, a Pol Ballesteros, que és l'altre exarlequinat de la plantilla, però que també està lesionat. Per tant, el Sabadell, si Edgar no arriba a la cita, no tindrà cap ex al davant.
Això fa, tot fa pensar que serà així. Com deies tu, Edgar no s'ha autodescartat del tot per aquest partit. Tot fa pensar també que si arriba no serà per jugar una quantitat important de minuts. Ara, la nòmina de davanters del Nàstic tampoc està gens malament, eh? Pablo Fernández, Pedro Martín...
Clar, és que jugadors com Pablo Fernández, l'Asturià, l'ex del Cornellà, no estava tenint molt protagonisme com a titular als últims partits. Pedro Martín tampoc. És un bon senyal de la nòmina de davanters, com deies, que té el conjunt grana. Anem amb Jacobo, ara sí?
Vinga, va, ara sí.
I això m'ho has d'explicar. A veure, Jacobo González avui compareixia en roda de premsa. En teoria, la roda de premsa era la 1, però l'entrenament, avui l'equip s'exercitava al CAR de Sant Cugat, havia acabat abans, havien vingut cap aquí, cap a Sabadell, per tant, anàvem amb marge fins i tot per poder fer la compareixença abans del previst, però aquí hi havia
sorpresa.
Sessió de cinema, no crec?
Sessió de vídeo. La roda de premsa finalment ha anat una hora més tard del que estava estipulada amb aquest petit avançament de l'horari. Per què? Doncs perquè hi ha hagut sessió de vídeo, sessió de cinema, a la mateixa sala de premsa Miguel Quereda, de l'estadi de la Nova Creu Alta, però no amb tota la plantilla, perquè hem vist desfilar els lesionats i els no lesionats. Han sortit César Morgado, Aleix Coch, Guillem Molina, Teo Quintero, Diego Caballo. Han anat desfilant els jugadors. La sessió de vídeo ha estat d'Antonio Hidalgo, del tècnic del Centre d'Esport Sabadell, amb els atacants del Centre d'Esport Sabadell, o amb els homes que tenen responsabilitat ofensiva més capdalt a la plantilla. Per tant, un d'ells era Jacobo González, l'encarregat un dels encarregats de jugar a la mitja punta del Centre d'Esport Sabadell, d'aquest esquema d'Antoni Hidalgo que ha permutat una mica en les últimes setmanes. Però que ningú es pensi que ha estat una cosa excepcional, donada la circumstància de portar dos gols en 6 partits. Evidentment, se li ha de donar més transcendència i s'han de buscar i s'han de treballar més hores en aquest sentit. Però ha dit Jacobo, la primera resposta, de fet, perquè se li ha preguntat, escolta, ja que hem anat tard, per què aquesta sessió de vídeo? Doncs ha dit que no és tan extraordinari com un pot pensar.
No te creas que es algo tan excepcional. Son cosas que se suelen hacer en los vestuarios, es una situación en la que la gente de arriba no está dando todo lo que tenemos que dar, bueno, yo me incluyo, y nada, es para hacer un poco más de piña y llegar a, pues eso, a conclusiones y saber qué es lo que hay que cambiar.
Doncs autocrítica així d'entrada, en l'agenda del no estem donant tot el que hem de donar, diu Jacobo, i em dius que no és l'única.
No, el missatge avui autocrític de Jacobo, de fet ho hem anat comentant durant les transmis aquí a l'hotel, també al tribunal preferent, que un dels principals dèficits que té el centre d'esport Sabadell en aquest inici de temporada és la manca de protagonisme i la manca d'encert d'aquells jugadors cridats a ser importants des del principi, a dur la batuta de l'atac del centre d'esport Sabadell, com és el cas de l'ex del Tenerife, com és el cas, per exemple, de Moja Zarfani i també el rendiment ofensiu dels dos davanters, si bé és cert que tampoc, en el cas de Caixa, per exemple, doncs no ha acabat de tenir tots els minuts desitjats entre que va arribar tard i també la posterior lesió contra el Barça B. Però, com deies, Jacobo molt autocrític avui amb el seu rendiment, li hem preguntat que quina valoració, quin balanç feia d'aquestes sis primeres jornades, perquè ha estat un dels homes més regulars pel que fa a minuts i més irregulars pel que fa a rendiment. Jo li recordo el travesser del coll i poquet bagatge ofensiu més.
De rematada, sí. De generar jugades que es queden a una passada d'acabar, sí, perquè el coll, per exemple, per citar-ne alguna, va tenir un altre contra que per poc no acaba amb una situació franca de gol. Però és veritat, és el gran dèficit que té el madrileny.
Però és que ell fins i tot ha reconegut que se'l fitxava per tenir responsabilitat a l'encert golejador i no està sent així.
A ver, sinceramente no estoy contento con mi rendimiento. Creo que puedo dar mucho más. A mí se me trajo aquí para, pues lo que te decía antes, hacer goles, hacer daño en la última zona. A lo mejor no es hacer goles, pero bueno, es generar ocasiones y creo que no lo estoy haciendo. Tampoco estoy descontento porque creo que, bueno, he tenido buenas jornadas, he tenido otras jornadas que no han sido tan buenas, pero creo que tanto yo como todos podemos dar un poquito más. Es algo que lo tengo muy claro.
No li falta raó, a Jacobo. Evidentment hem posat el focus en ell i en altres jugadors de la parcel·la ofensiva, però aquest puntet extra de rendiment es podria traslladar a més d'un i més de dos. Et sembla, Adri, que tornem a obrir la caixa dels trons?
Oh, i tant.
Al voltant dels xiulets que es van sentir l'altre dia i dels càntics, que per aclarir certes qüestions, els càntics, i ho vam explicar durant la transmi, vull que quedi clar que això va ser així, es van originar en un sector del Gol Nord i al qual s'hi van sumar particularment aficionats del centre d'esport Sabadell des d'altres punts del camp. Però els càntics s'originen des d'un petit sector del Gol Nord.
No, i que si volem entrar ja en aquest meló, els càntics, bàsicament, la immensa majoria de vegades que van poder escoltar-se van ser Hidalgo Vete ja i Directiva Espavila.
Bàsicament.
Així vam reproduir-ho ja en el partit, en el Sabadell en joc, i de fet ho vam poder escoltar perquè pel micròfon ambient se sentia, i vaja, des de la cabina no s'escoltava més enllà d'aquestes paraules literals. Una altra cosa és que pogués haver-hi algun comentari o tot el que vulguem afegir a aquests càntics, però els principals eren aquests dos.
El malestar pot venir d'un aficionat que està a tribuna, d'un aficionat que està al gol sud i a lateral, però els càntics en aquests dos càntics que esmentaves tu, Adri, s'originen allà. I això és així, i hi ha proves sonores, fins i tot. Ho dic perquè no doni peu a equívocs la qüestió. En qualsevol cas, Jacobo també s'ha referit a la part dels xiulets. Ha dit que va ser d'un sector molt petit de l'afició del centre d'esport Sabadell. Atenció com ha remarcat que estan molt del costat d'Antonio Hidalgo, recolzant la figura de l'entrenador, i fins i tot un punt de no creure que ells, els jugadors, hagin de demanar perdó pel rendiment d'aquestes sis jornades, perquè creu que l'equip ha fet bons partits.
No es tanto pedir perdón, porque no creo que tengamos que pedir perdón, porque como te digo, el equipo creo que está jugando bien. A lo mejor es más, bueno, pues que agradecemos que ellos estén empujándonos y que nosotros no estamos dando todo lo que debemos. Es verdad que, bueno, se escucharon pitos, como dices, se pide la cabeza del entrenador. Nosotros estamos muy del lado del entrenador. Esas cosas, por ejemplo, creo que en el vestuario tampoco gustan, no ayudan. Lo que necesitamos es, pues eso, que la afición esté con nosotros, que nos apoye, que nos empuje.
Doncs queda claríssim, eh? O sigui, li ha marcat, o sigui, li ha faltat ja remarcar encara més aquest molt, però ha fet fins i tot paradinha abans per dir que estem molt amb Antoni
Gaudí. Sí, sí, fins i tot en una altra resposta que no escoltarem, però han dit estar això, convençuts del treball que està fent tot el cos tècnic. Per tant, missatge en aquest cas d'unitat també de Jacobo i de recolzar fins i tot el treball que està fent el cos tècnic d'Antoni Hidalgo.
Va, remata-m'ho, l'última de Jacobo. Avui si hagués posat Zetangana li escauria molt bé el madrileño.
El madrileño, i ara bé, una petita semblança física i tot, et diria.
Home, no, però... no sé jo, però vaja, si et vols tirar el triple tu mateix.
No, fora conyes. Per mi una roda de premsa ha estat curteta de Jacobo i ha anat tard, però ha deixat força perles, força titulars, l'ex del Tenerife. Sobretot també quan se li ha preguntat per quin és l'estat d'ànim de la plantilla després d'aquestes 6 jornades en les quals l'equip ha sumat 4 empats i 2 derrotes i resisteix aquesta primera victòria. Quan arribarà la primera victòria? Esperem, i espera Jacobo, que aquest dissabte contra el Nàstic, diu que serà un partit força competit, força igualat, on ha tornat a demanar, per cert, el suport de l'afició que es desplaci a Tarragona, que animin perquè serà un xoc d'aficions, també ha dit, però pel que fa a la plantilla, diu que estan tranquils i convençut, en aquest cas, en particular, Jacobo González, que quan arribi la primera victòria, allò, el famós, com els gols, el pot de ketchup, que quan arribi la primera victòria vindrà la resta.
A ver, está claro que no estamos en la situación que todos esperábamos. Pero creo que el equipo está tranquilo, creo que las cosas se están haciendo bien y que en el fútbol hay dinámicas y ahora mismo estamos en una dinámica que no es la que esperábamos, como te digo. Nos toca un partido complicado, en un campo complicado, pero bueno, creo que como te digo, el equipo está convencido de que tarde o temprano esta victoria va a llegar y yo en lo personal pienso que en el momento en el que se gane un partido van a venir todos después.
Doncs tant de bo que sí, que un rere l'altre vagin plovent les victòries perquè falta fan. Ara mateix a un Sabadell que és a 3 punts de la permanència, es troba dins la zona de descens després d'aquest famós 4 de 18. I si és a Tarragona a partir de les 7 del vespre, com avançava ahir Ràdio Sabadell amb aquest canvi d'horari, millor que millor per la tranquil·litat de tots. Pau i Turi, no ens deixem res, oi?
No, simplement dir que demà tindrem aquí l'Agustí Bernat per analitzar-nos el Nàstic i per...
Prendré notes.
I per presentar-nos també algunes de les històries més destacades dels jugadors grana. Ens hauria agradat tenir Edgar Hernández, malauradament, per aquesta lesió. Veurem en què queda. No podrà ser. Així que res, simplement recordar que dissabte... Ara actualitzem l'horari. En principi.
2 de 7.
A 2:15 ens hi posarem els del Sabadell en joc, amb tu des del nou estadi i servidor que ho viurà des d'aquí, des de l'estudi.
Viatge agraït. Després de més de 5.000 quilòmetres en 3 desplaçaments, al quart, res, un centenar de quilòmetres i prou. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
Seguim parlant de futbol perquè dissabte va donar el tret de sortida a la segona catalana, on enguany, com sabeu, hi ha 4 representants sabadellencs i va haver sort dispar per tots ells, pels clubs de la ciutat, dels 4 equips de Sabadell. L'únic que va aconseguir la victòria va ser el Tibidabo Torre-Romeu, que va guanyar el camp municipal de Berga per 1-2. El partit va començar molt malament pels de Torre-Romeu, que van veure com els marcaven el primer minut de joc, però tot i això, els blanquivermells van saber sobreposar-s'hi i van remuntar el partit amb un gol de Moisés Camproví i un de Xavi Duran abans del descans. Un dels golejadors, precisament, Moi, parla del mal inici de partit.
Claro, 1-0 abajo y viniendo de años anteriores, pues bueno, la verdad es que el equipo... Se supo sobreponer, como se dice, y estuvimos bien. Tuvimos los 10 primeros minutos que entramos así un poquito fríos, por así decirlo, pero luego la verdad es que en 2 jugadas a balón parado metimos los 2 goles antes de la primera parte.
Aquesta setmana intentaran mantenir les bones sensacions de la primera jornada contra un dels favorits per acabar la part alta de la classificació, a més, veí com és la Unió Esportiva Castellà, Camproví. Espera donar la sorpresa aquest diumenge.
Para mí Castellar es el favorito del grupo, por así decirlo, y hombre, nos viene bien. Y ahora en casa con nuestra gente, como tú dices, que aprieta mucho allí y todo, pues hombre, quién sabe, podemos dar la sorpresa seguramente.
També al grup 4 d'aquesta segona catalana trobem el Canrull Rómulo Tronchoni, que va ascendir a la categoria fa pocs mesos. Els arlequinats van empatar a casa en l'estrena contra la Unió Esportiva Avià en un partit on van mereixer segurament més. Els locals es van avançar al minut 49, però el rival va aconseguir l'empat poc després. Tot i tenir les millors ocasions, ja no van poder endur-se el gat a l'aigua, els 3 punts. Els de José García Numoski visitaran el camp de la UD Cantrias, on intentaran aconseguir aquesta primera victòria que se'ls ha resistit en la primera jornada del campionat. L'Oriol Ferran va poder parlar després, precisament amb Numoski, amb el tècnic del Can Rull, Rómulo Tronchoni, sobre la mateixa gespa del municipal de Can Rull. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Doncs amb José García, entrenador del Can Rull, després de l'empat a un en el primer partit en aquesta segona catalana. Content amb el resultat?
Sí, per ser el primer debut, el debut de la segona catalana. Content, sí, però no. Hem jugat molt bé, hem tingut bones ocasions i, bueno, pilota parada, s'han fet el gol i... Però, bueno, per ser el primer partit, no ho serà aquí aquesta categoria, crec que és un bon punt per iniciar.
A la segona part, l'equip ha gaudit de les millors ocasions, clarament. Ha faltat potser determinació als metres finals?
Sí, pot ser que als últims minuts ens ha faltat, quizà, una mica de cames més fresques, però, bueno, és el mateix, és... Estem els primers partits i continuarem amb aquesta dinàmica i lluitarem per poder estar el més amunt possible.
Quan millor jugava l'equip, el Garrull, ja amb l'1-0, ha arribat l'empat a pilota parada. Ha perjudicat a l'equip que l'empatessin tan ràpid?
Sí, és una mica psicològic, no? Que fas un gol, només inicia la segona part i als 5 minuts o així pues, fan el gol i... Bueno, la qüestió era aguantar una mica aquest de 15 minuts, que l'equip ja... I, bueno, la veritat que ve i, bueno, la veritat que estic content.
Estàs satisfet, doncs, amb el treball de l'equip el dia d'avui?
Sí, sí, estic content, perquè per això és el primer partit i crec que lluitarem per aquesta salvació, que és el que ens toca. I bé, la veritat que bé.
La setmana vinent visiteu ja la Unió Deportiva Can Trias a fora. A quin tipus de partit esperes?
Bueno, suposo que Can Trias serà més o menys similar al nostre equip, també, i igual, nosaltres tenim un joc bo, que crec que és dinàmic, que movem ràpid la pilota, i Can Trias, la veritat que no hem pogut veure res de Can Trias, però bueno, nosaltres fent el nostre joc bé, suposo que arribarem bé a aquest partit.
Què s'haurà de treballar durant aquesta setmana per intentar aconseguir aquesta primera victòria a la segona catalana?
Bueno, aquesta setmana toca continuar el mateix, acabar de posar-se aquesta xispa, no?, que diem que encara ens falta, i bueno, la veritat que la gent entrena bé i molt content, la veritat.
I ja per últim, com valores el debut de la categoria?
Bueno, ja ho sabíem, això, aquest debut d'aquesta segona catalana, sabíem que ja havíem estat aquí fa 4 o 5 anys i la veritat que ja sabíem, hi ha jugadors que ja jugaven a aquesta categoria aquí a Can Rull i ho sabíem, que són detalls que a la mínima que no estàs bé et fan el gol i bueno, això és pues, màxima atenció i res més, i una setmana més i fora.
Doncs moltes gràcies, José, molta sort la setmana que ve.
Molt bé, gràcies.
L'últim integrant del grup 4 d'aquesta segona catalana, el Sabadell B, va caure a casa del Joanenc per un ajustat 1-0. Per tant, victòria del Tibidabo, empat del Can Rull Rómulo Tronchoni, derrota del filial Arlequinat. Els del Bages van marcar quan s'havia disputat una hora de partit i ja no van deixar escapar el resultat. Per tant, derrota per la mínima de l'equip de Jordi López. La Unió Esportiva Sabadellenca, que enguany està enquadrada al grup 5, és penúltim així de sortida després d'aquesta primera jornada, després de perdre de manera clara contra el Turó de la Peira per 3-0. El filial del Centre d'Esports i la Sabadellenca intentaran sumar els primers punts de la temporada aquest cap de setmana a casa, en l'estrena de locals. En el cas dels arlequinats, ho intentaran dissabte a 7:15 a Olímpia contra el filial del Cerdanyola, per tant, duel de segons equips de conjunts vallesans, i els taronja al Municipal de la Creu diumenge a 12:15 contra la UD Parc. Fem una aturada per la publicitat. A la tornada hem de parlar de moltes coses, per exemple, de ciclisme, de waterpolo o de tir, entre d'altres. Oh,
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com. Radio Sabadell.
De tornada després de la publicitat, obrim bloc poliesportiu parlant de l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo masculí, que s'estrena avui a la Divisió d'Honor. L'equip de Quim Colet visita segurament la piscina més difícil de totes, la Sant Sebastià, a Barcelona, per enfrontar-se un any més al gran candidat al títol, l'Atlètic Barceloneta, en el partit ajornat del cap de setmana passat per la disputa dels sabadellencs de la primera lligueta de l'Eurocup. Bernat Sanahuja, waterpolista del club, espera que el partit el serveixi de rodatge pensant en la segona fase de grups europea que afrontaran aquest cap de setmana a Hongria, a Budapest. Això sí, admet que el gran favorit, evidentment el triomf, és l'equip mariner.
Barceloneta és igual quan te'l trobis, que saps que t'ho ficaran molt difícil, per no dir que és impossible, tots els partits. I a la lliga regular jo crec que és una mica igual quan te'l trobis, perquè tots els partits puntuen. Que trobar-te'l aquí també entre fases també ens servirà, jo crec, que per millorar com a equip, ja que ens haurem de sacrificar molt i esforçar per poder fer un bon partit contra ells, i jo crec que ens servirà molt per la segona fase.
El terrassenc també ha parlat de com s'ha d'anar conjuntant tot el bloc que presenta, recordem, moltes novetats aquesta temporada. El golejador no renuncia a res avui a la Barceloneta, tot i ser conscient d'aquesta extrema dificultat. Per això, un dels objectius reals d'aquest primer enfrontament de la Lliga serà agafar hores de vol junts.
Agafar com més partits entre nosaltres, que el grup es vagi fent més sòlid, però òbviament anem a guanyar els punts que toquen per la jornada, i el nostre objectiu sempre serà, sigui contra qui sigui, guanyar. Que això també vol... O sigui, ara en aquest moment jo crec que ens servirà molt per unir més el bloc que estem formant.
A 9:15 arrenca avui aquest Atlètic Barceloneta Natació Sabadell. Demà, després d'aquest enfrontament, marxaran cap a Hongria, on divendres enceten la segona fase de l'Eurocup. S'han de veure les cares allà amb l'Ortigia Siracusa italià el divendres, demà passat. Dissabte contra l'anfitrió, el Bases de Budapest. Diumenge, últim partit d'aquesta segona lligueta contra el Solari Sibenik croat. I el tirador del club de tir Sabadell, Xuso Oviedo, ha tornat del Perú, on ha estat quarta en individual i bronze per equips, entre d'altres el Mundial Júnior de Tir, a la categoria de carabina aire 10 metres. El Badien, que ha tornat a lluir-se en la seva tercera experiència internacional consecutiva, igual que ja ho havia fet fa uns mesos tant al Campionat del Món a la Índia com també després a l'Europeu de Croàcia. Oviedo ha explicat aquí a Ràdio Sabadell que per ell ha estat un campionat ple d'al·licients, com ara competir davant del campió olímpic.
Una vez más he vivido un sueño, una gran experiencia. Sabía que iba a enfrentarme a grandes tiradores, como por ejemplo William Shainer, el actual campeón olímpico, pero aún así vengo muy contento. En individual he quedado cuarto puesto, rozando el bronce. En mixto, después de una primera clasificación entre 27 países, nos hemos quedado en un orgulloso sexto puesto. Y finalmente, para cerrar el Mundial, el 2 de octubre, luchamos el equipo español por el bronce y personalmente me llevé el mejor regalo, puesto que conseguimos esa medalla el mismo día de mi cumpleaños y la verdad es que fue muy emotivo.
El de Badia del Vallès té entre sella i sella la pròxima cita olímpica d'aquí a 3 anys, de tornada del Mundial del Perú. Això sí, també ha volgut mirar enrere i reconèixer el suport del seu entorn des de fa anys, el que li ha permès, diu, arribar a l'elit mundial.
Ahora vuelvo a España muy motivado, queriendo mejorar, queriendo trabajar mucho y cada vez tengo más claro mi objetivo, París 2024. Y tengo que darle enhorabuena por todo lo conseguido al resto de mis compañeros. Me acompaña un magnífico equipo y estoy muy orgulloso de formar parte de él. Y como siempre estoy agradecidísimo a mis entrenadores, a la Federación Española de Tiro Olímpico, a la Federación Catalana y a todos los que me han hecho llegar su apoyo, incluyendo al Club de Tiro de Sabadell y especialmente a su presidente Ricard, a mi familia, a mis compañeros, a mis amigos que siempre han estado ahí y gracias a ellos pues tampoco habría llegado tan lejos.
Abans de París 2024, això sí, Jesús Oviedo tindrà més tests internacionals per mesurar la seva evolució. Havent-se quedat a res, a un pam de la medalla individual a Lima, queda clar que el següent pas natural és lluitar directament pel podi.
Lo próximo que tenemos es Campeonato de Europa en marzo de 2022 en Noruega y lucharemos a ver si podemos conseguir alguna medalla y siempre con el mismo objetivo que... es hacer lo que estoy entrenando y estar centrado en mí mismo y competir contra mí mismo.
Recordem que Xus Oviedo és badient, que competeix pel Tir Sabadell, però que resideix i entrena de normal a Madrid, a la Blume i al CAR, centrat des de fa temps, per tant, en convertir-se en el que és ja un dels millors tiradors de tot el món.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I la sabadellenca Sandra Santanyes, biker professional durant molts anys, segueix competint. Ara, això sí, amb una preparació, un perfil de cursa i uns objectius completament diferents. Ho fa per hobby i barreja les proves masters amb les de e-bikes, és a dir, bicicletes elèctriques. Cada cop n'hi ha més. I la UCI directament ha organitzat un mundial d'aquest tipus de bicis, on Sandra Santanyes s'ha lluït. Tot i no participar a les tres primeres, les cites a Girona li han servit directament per poder lluitar ara pel podi de la General, ja que va endur-se la victòria. Avui coneixem una mica més d'aquesta nova faceta, d'aquesta nova experiència de la ciclista local, ara en e-bikes, sense el volum d'entrenaments que requeria la carrera com a professional de Santanyes abans i representant la selecció catalana.
Aquest any, després de... bueno, va sortir el primer campionat d'Espanya d'e-bikes, que es feia a Madrid, i la veritat és que, bueno, vaig veure que era una cosa que està en auge, ja que, bueno, a la botiga, doncs, hi ha moltes e-bikes, cada dia hi ha més e-bikes per la muntanya, i, bueno, vaig veure que seria una forma, doncs, divertida, no?, de treure's el gusanillo aquest de la competició. Vaig córrer al Campionat d'Espanya i, bueno, m'ho vaig passar superbé, perquè és una manera de competir bastant diferent. Sí que... implica molt el físic, depèn del circuit, vale? Perquè, bueno, les bicicletes de les e-bikes deixen de funcionar, el motor deixa de funcionar a 25, estan limitades, per tant, a 25, doncs, ja és més físic, no? I depèn del circuit que sigui, doncs, bueno, el motor, doncs, compta més o menys. És una barreja, seria una barreja entre bici i moto, no? Que, bueno, la MotoGP, per exemple, doncs, o les motos, compta molt el motor. A mi al Campionat d'Espanya la meva bici va ser l'única que va passar el test aquest antidòping, li podríem dir, i, bueno, la van connectar a una màquina i van veure, bueno, veuen els newtons que produeix i tot això, i la veritat és que, bueno, el noi em va dir que el motor que portava jo era dels millors que hi han, i, bueno, la veritat és que he molta confiança amb la meva bici i bueno, molt contenta, perquè, bueno, és una forma de competir molt diferent, no? No estàs acostumat a pujar tan ràpid, perquè, bueno, has de controlar la bici, pesa uns 25 quilos i bueno, i és una forma bastant complicada, perquè ja et dic, pujar trialeres a 20-25 per hora, doncs no estàs acostumat, no? El cervell i la vista no està acostumada. I bueno, les proves que vaig córrer en el mar de la Ciotter, aquí a Girona, doncs eren dos proves de Copa del Món que es feien de bicis elèctriques, que és la primera edició aquest any. Ja s'havien fet tres proves a Mònaco, Itàlia i França, i bueno, doncs vaig tenir l'oportunitat de poder anar amb la selecció catalana, gràcies a haver anat al Campionat d'Espanya, a córrer aquestes dues proves, no? La primera prova era el mateix circuit, un dia es feia en un sentit i l'endemà es feia en un altre, per tant, era curiós, és una forma curiosa de córrer, no? I bueno, el dissabte doncs vaig guanyar amb una l'esprint i vaig guanyar una noia que és de les 10 primeres en Copa del Món de ICO, de la disciplina olímpica del mountain bike. I la veritat és que molt contenta, perquè bueno, va ser a l'esprint i gairebé ningú s'ho esperava, no? Perquè bueno, va ser una remuntada super, super guapa. I bueno, més que res això, no? Que el motor doncs compta molt. Jo confiava molt amb la meva bici i la veritat és que bueno, va donar els seus fruits, no? Podem guanyar les dues proves aquestes, no? Sí que compta molt la tècnica del pilot i una mica la forma física, òbviament, o una mica no, molt la forma física, perquè bueno, jo em vaig ficar el pulsòmetre i vaig arribar a pulsacions de quan corria, 174 pulsacions, vull dir que de treballar treballes molt, però és una hora amb el turbo i a tope. La veritat és que, bueno, que és una forma molt guapa de córrer i jo suposo que això anirà en auge, no? Tenim una última prova de Copa del Món, que és el 16 d'octubre, la setmana que ve, aquí a Castelldefels. I bueno, l'organització m'ha convidat i supercontenta, perquè bueno, tindré oportunitat de poder córrer un altre cop i fer-ho aquí a casa. I bueno, i estaríem, pues, es disputaria el podi de la Copa del Món, no? En general, podria fer entre les 5 primeres i bueno, el podi de la Copa del Món són 5 primeres. I la veritat és que molt contenta i amb moltes ganes de poder córrer això i sobretot de canviar una mica la mentalitat de que les e-bikes no cansen, de que són per gent gran, i la veritat és que bueno, molt contenta i amb moltes ganes.
Ja que parlàvem de vehicles amb motor, el copilot sabadellenc Sergi Giral va competir aquest passat cap de setmana al Rally de Costa Brava històric de cotxes clàssics. Giral va pujar al podi de la competició i començarà a preparar en breu el Dakar Clàssic, que arrenca el pròxim 2 de gener del 2022, evidentment. És una informació que ens acosta al nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
Sergi Giral, que copilota un auto Bianchi A112 Abarth, va acabar en segona posició al Rally Costa Brava de cotxes clàssics que es va disputar aquest cap de setmana. El copilot sabadellenc, junt amb el seu company Juan Pedro García, van liderar la prova els dos primers dies i van deixar escapar el primer calaix del podi a l'última jornada. El copilot de Sabadell explicava com va viure el rally i, sobretot, quin va ser el fet diferencial que els va fer quedar segons.
Dos primers dies vam estar al davant i l'últim dia, ser una etapa menys complicada que altres vegades, va ser el que ens va fer perdre una miqueta el feeling, no? Nosaltres som un equip que ens va a la marxa, necessitem trams complicats, necessitem molta navegació i que les mitges siguin una miqueta altes, i allà on marquem les diferències, no? Però bueno, Costa Brava és el Costa Brava i l'any que ve tornarem.
Sergi Giral es troba enmig de la preparació pel Dakar Clàssics que es disputarà a l'Aràbia Saudita del 2 al 14 de gener de 2022. Xavi Pinya, que serà el conductor, i Sergi Giral provaran d'acabar la prova amb un Toyota Land Cruiser HJD80. Giral admetia que és impossible negar-se a córrer una prova tan important com és el Dakar, i més tractant-se de cotxes clàssics.
Estic preparant el Dakar, sí, ja fa des del març que m'ho van dir, i em vaig posar les piles i m'he anat agafant informació, recopilant rockbooks de l'any passat. Ostres, és el màxim que puc aconseguir, diria jo, dins del motor esport, no? Quan et criden per anar al Dakar i no pots dir que no. i a més quan és en clàssic.
El pròxim 12 de novembre, a la ciutat de Girona, es farà la presentació de l'equip amb el que Xavi Pinya i Sergi Giral viatjaran al Dakar.
I en handbol, l'Oar Gràcia ja sap el que és guanyar aquesta temporada a plata femenina. La primera victòria va arribar dissabte per 4 gols de diferència, 32-28 davant l'handbol Gavà, i ara ha pujat fins al 8è lloc de la taula després de 3 jornades. L'equip de Caro Carmona va dominar tot l'enfrontament amb avantatges màximes que es movien entre els 3 i 4 gols, però en els minuts finals les gavanenques es van acostar perillosament en el marcador. En aquell moment va sorgir una figura clau, la de la Paula Martín, nou fitxatge d'aquesta temporada, màxim golejadora del partit amb 8 dianes i autora de 4 dels últims 5 gols.
Sabíem que era un partit important, necessitàvem sumar aquests 2 punts per no venir-nos avall i sobretot per intentar recuperar les bones sensacions que vam tenir durant la pretemporada, i crec que era un partit on no teníem tants nervis, però bueno, vam saber controlar aquestes situacions finals entre totes, i sobretot a l'OAR es va notar molt de grada. Crec que això ens va fer estar més tranquil·les al final.
Ha estat una victòria molt important aquesta per l'equip graciencs, ja que permet les jugadores treure's una mica la pressió de sobre amb aquest primer triomf, sobretot per les noves que s'estan adaptant a l'equip graciencs. Martín ha viscut així la seva arribada al carrer Bocaccio.
Segurament sí, perquè les jugades porten 3 o 4 anys amb un bloc similar de jugadores, i les jugades són les mateixes i és tot bastant similar. O sigui que si podem aportar alguna cosa al nostre equip, ho farem.
2 punts de 6 possibles és el bagatge del conjunt verd i blanc. Aquesta setmana les graciencas s'enfronten a la Roca, un equip que es troba en la mateixa situació clavada que l'Oar. Serà un duel especial per Paula Martín, ja que torna a la que va ser casa seva durant la passada temporada.
És un partit, primer de tot, que és important, perquè volem seguir amb aquest camí de sumar punts i descendir a la posició a la taula. Però és un partit important perquè a mi personalment no m'agrada perdre les caniques. Contra les companyes encara menys, perquè sempre hi ha el pic aquest de «ai, si no haguessis marxat, haguessis guanyat». Doncs tinc moltes ganes de jugar, moltes ganes de veure la gent amb la que havia compartit pista. I res, a veure, esperem que sigui un partit xulo.
Doncs esperem que sí, i tant de bo, que aquest regust que deia no el tingui la Paula, evidentment, ambició de mostra. Amb les seves paraules, el partit començarà dissabte a les 6 de la tarda a la Roca del Vallès. Rematem el programa d'avui amb una cita a l'agenda. De cara a aquesta tarda, l'Ajuntament de Sabadell organitza avui una rebuda oficial als representants sabadellencs als Jocs Olímpics i també als Paralímpics. Per tant, els esportistes que van ser a Tòquio 2020 fa uns mesos, rebran avui mateix un homenatge per part de la ciutat, per part del consistori, en aquest acte que arrencarà a 6:15 al Saló de Plens, a la plaça Sant Roc. Comptarà amb la presència confirmada de l'alcaldessa Marta Ferrés i també de la regidora d'Esports, Laura Reyes, a més dels mateixos esportistes. Demà, més informació d'aquest aspecte i de molts altres aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Ens podeu seguir a les xarxes socials per continuar informats. Mentrestant, @RadioSabadell, per exemple, a Twitter, a Instagram, a Twitch, etc. Avui el programa l'hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Una abraçada, adeu-siau, sigueu feliços.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.